Esmorzis dolç o salat, tot ho trobaràs al Cafè de la Ràdio. De 9 a 2 quarts de 12, amb Mireia Sanz.
El 2020 havia de ser un any molt especial i el coronavirus ho ha espatllat pràcticament tot, però mica en mica la ciutat va recuperant pistonada. La setmana passada us parlàvem de les exposicions que posaven en marxa el Museu d'Art, el Museu d'Història o fins i tot dels concerts d'aquest cap de setmana a la ciutat. Un nou aspecte d'aquesta revifada són els actes del 200 aniversari de la Casa Turull que es presenten aquesta mateixa tarda al Museu d'Art. En parlem aquesta hora amb el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sabadell, Carles de la Rosa. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns, regidor.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Dèiem, la Casa Turull celebra aquests 200 anys. Anem a fer una mica d'història sobre aquest edifici. Què ens pot explicar de l'edifici de la Casa Turull?
A veure, l'edifici de la Casa Turull, clar, té una història bastant singular. Es va, el dia 9 de gener del 1819, el senyor Pau Turull i Font va comprar dos solars als carrers de la Creueta i el de Sant Domènec, que actualment és el carrer Doctor Puig. Va ser per una quantitat molt, molt curiosa, 40 lliures, per fer la construcció de l'habitatge. La casa es va acabar el mes de febrer de 1820 i ara, doncs, evidentment, arribem als 200 aniversari. D'aquesta manera s'inicia la història d'aquesta casa, que als anys 80 va ser reconvertida en museu, en museu d'art, i podem dir, a més, moltes més coses curioses. Per exemple, que és l'única casa fàbrica que es conserva a la ciutat i que manté la seva estructura original de forma absoluta.
Què vol dir una casa fàbrica? Què vol dir una casa fàbrica?
Una edificació que el que feia era conviure entre l'espai per viure i l'espai per treballar. D'aquesta manera, tot formava part del mateix edifici i s'organitzava de manera que hi havia una part que era per l'habitatge per la família i l'altra part que era, doncs, la zona de tallers i de fàbrica. I, bàsicament, això té origen en les cases taller que al segle XVIII eren molt propis a la història de Sabadell, no? La part que és preindústria, diguéssim. I ara, a dia d'avui es conserven, doncs, per exemple, tots l'hem visitada, doncs, diversos salons, alcoves i estances que s'han mantingut d'una manera molt similar a com lluïen al segle XIX i també d'aquesta manera podem veure com decoraven els interiors, doncs, la burgesia industrial del segle XIX que també, doncs, tenia encara certes aspiracions aristocràtiques i buscaven una mica aquest tipus de luxes i d'estètiques. La veritat és que els Turull van tenir una trajectòria molt, molt important a la ciutat, a nivell de tot, cultural, polític, van formar part de la fundació d'entitats tan importants com, doncs, com la Caixa d'Estalvis de Sabadell, la Mesa Sabadell, la Companyia d'Aigües, també van tenir molta transcendència fora de la ciutat i, evidentment, doncs, la casa va anar també sent cada vegada més, en aquest sentit, més especial. És una casa que, com passava molt a Sabadell, moltes d'aquestes cases d'industrials, de portes en fora, no semblava que tinguessin l'interior que tenen, no? A vegades, per desgràcia, quan hem arribat als enderrocs, perquè les cases s'han, doncs, venut i l'especulació immobiliària, doncs, ha anat provocant que es fessin edificis nous, han aparegut vitralls i obres d'art i forjats que són molt especials, que afortunadament algunes persones de Sabadell han anat recuperant i s'han descobert després, perquè la façana no ens donava aquesta informació.
Regidor, quan passa a ser un edifici municipal?
Als anys 40 es va fer una venda de l'edifici. Va ser una venda que es va fer en l'Ajuntament, el propietari d'aquell moment. Anys 64, rectifico, va ser el senyor Joan Antoni Turull d'Ardet, que va vendre la casa a l'Ajuntament per 250.000 pessetes i una renta vitalícia.
Doncs sí, miri, que per 250.000 pessetes potser me la quedava jo també ara, regidor. El fet de celebrar aquests 200 aniversaris arriba en un context molt complicat, no? Deia ara vostè que l'aniversari en concret seria el febrer, no? Perquè és el febrer del 1820 quan s'enllesteix aquesta casa. Tinc entès que hi havia preparats uns actes d'aniversari a la primavera, a finals de...
Just
a
març.
A març, sí. En ple context de coronavirus, per tant, al final els actes van haver de tirar-se enrere, que fins i tot es plantejava de fer-ho coincidint amb la festa major. Finalment hem decidit fer-ho ara. Què ha passat en tot aquest procediment?
Ara tenim tot el tema de protocols adaptat als espais de museus, per tant, ara estem segurs de que totes les persones que desitgin veure les exposicions o gaudir d'aquestes dues aportacions que creiem, ens fa moltíssima il·lusió perquè són dues aportacions molt importants que fem en el museu, doncs tothom que hi vagi se sentirà totalment segur i veurà que els protocols estan ja totalment adaptats. Ha calgut primer aclarir quins eren aquests protocols, que tampoc no ha estat fàcil per part ni de la Generalitat ni nosaltres adaptants a un cop arribaven les directrius, perquè primera molt confuses i després eren molt complicades de posar en marxa i finalment quan es va poder doncs, ja sincronitzar tot, ara aquí estem. No? Ja hem pogut fer la inauguració de l'exposició de Masvidal, que en principi havia d'estar una exposició que s'havia de fer el mes d'abril, després hi havia una exposició de Festa Major, que ens la guardem per l'any que ve. La de Masvidal finalment havia de ser l'exposició de Festa Major, després no es va poder fer la Festa Major, finalment va poder, a la tercera de vençuda, després de tres intents vam poder inaugurar, i ara arriba aquest material que per nosaltres creiem que serà, marcarà un abans i un després també en el museu, crec que serà molt interessant d'anar a veure el que s'ha creat, diguéssim.
Ara anem al material. Regidor, aquest 200 aniversari s'ha hagut de reduir d'actes. El que veurem és el que estava previst. S'ha guardat alguna cosa per una pròxima temporada?
No es podrà fer lluït com es pretenia, però sí que en principi els dos esdeveniments més importants eren les inauguracions que farem avui. Això sobretot era el que... Després hi haurà més treballs, que potser es podran anar veient, però de moment aquestes dues eren les que ens feien més il·lusió i que s'han treballat durant molt de temps per arribar a aquest punt, no? Perquè això, com qui vingui a gaudir-ho s'adonarà que és un treball que fa molts mesos abans de que jo hi fos com a regidor de Cultura i ja s'hi estava treballant, perquè, clar, calia preparar-ho per tenir-ho tot a punt per el 200 aniversari.
Els que passem cada dia per davant de la Casa Turull perquè treballem al costat, hem anat veient que aquest any s'han anat fent diferents coses, no? S'ha fet una remodelació important de la façana. És una de les qüestions que anaven relacionades també amb aquest 200 aniversari?
Sí, això ha estat una lluita complicada perquè tots sabem que no és fàcil de vegades a nivell d'administració doncs, poder trobar les partides econòmiques ni amb la velocitat que voldríem. Finalment es va aconseguir que es pogués fer la restauració de la façana. Hem de dir també, i denunciem-ho, que lamentablement ja hi ha hagut un acte vandàlic contra aquesta restauració, que estem esperant perquè, justament com que és un manament patrimonial i no és fàcil, no es pot netejar també de la manera amb la veritat que voldríem. Estem esperant ara a veure si ho aconseguim que ho puguem tornar a deixar com estava després d'estar a la restauració. I sí, era un element, creiem que bastant indispensable perquè arribar al 200 aniversari de la Casa Turull amb una façana que no estava a l'alçada, doncs... era important poder fer els canvis.
Anem una mica a aquests actes. Per exemple, hi haurà una instal·lació videoartística que quedarà de forma permanent a l'equipament i que porta per títol Tot és fum, una casa, una ciutat i dos segles. Què és exactament una instal·lació videoartística?
Si per xarxes socials heu vist alguns fragments de vídeo que s'han compartit perquè es pogués fer un petit tastet, l'estil és un estil molt especial i aquesta instal·lació el que permet és que amb un sistema de projeccions amb diversos projectors i utilitzant tres parets quedis immers dins d'unes projeccions que et van explicant a través d'uns personatges tota la història de la casa i de la família i a més d'una manera molt impactant, audiovisual i segurament dura 10 minuts hauries de veure-ho 3-4 vegades per veure-ho completament, perquè com que et van arribant els inputs per moltes, per diversos àmbits, necessitaries per poder-ho gaudir diverses, diguéssim, passis, no? I en 10 minuts tens aquesta immersió, per tant, és una forma d'accedir a la informació en lloc de fer un documental amb un sistema narratiu lineal i amb imatges que ho van il·lustrant, doncs aquí t'entren impactes d'un altre tipus que són molt més emocionals, entra més per la pell i per tant quan surts d'aquesta experiència coneixes més la casa però la coneixes d'una manera molt més immersiva. No?
Per tant, entenc que el que ens trobem en aquests casos o amb aquest procés d'aquestes 10 vegades que és resumida la història de la casa, resumida la història de la ciutat, perquè, clar, un fum, una casa, una ciutat i dos segles, no? Entenc que a través de la història de la casa coneixem la ciutat.
Clar, el que fa la videoinstal·lació és buscar la manera de commemorar aquests 200 anys de la casa i s'han utilitzat diversos recursos. Hi ha el guió que ha fet Plàcid García Planas i el que sé és un retrat emocional de la casa, de la ciutat, del context, de la família, a través de dos personatges que van parlant. Tampoc us vull desvetllar gaire més, perquè crec que és interessant que l'impacte el revisi en el moment d'entrar i que tampoc no tinguis unes expectatives gaire tancades, perquè si no, no hi hauria sorpresa. Però es parla, intenta això, intenta que tu surtis d'aquesta experiència amb una informació, coneixes molt més la història i la casa, però sobretot t'ha impactat a un nivell que no només és el narratiu, no? O l'intel·lectual, sinó que ho ha rebut des de tots els àmbits possibles.
Per tant, aquesta realitat a través d'aquesta instal·lació videoartística, tenint en compte tot el que ha passat, la intenció és que es pugui accedir a aquesta instal·lació videoartística també de forma virtual d'alguna manera?
El museu s'està virtualitzant a poc a poc. Creiem que hi haurà un moment en què hauran d'acabar convivint les dues opcions. De fet, tots els museus ho van treballant i, per exemple, l'exposició que tenim de Masvidal actualment també s'està virtualitzant perquè pugui ser vista també a través de forma telemàtica. No només per si ens confinen, també perquè això dona molta més visibilitat i et situa. No? Al final, el Covid segurament el que ha provocat, a part de moltes coses desagradables, és que ha avançat en el temps, no sé si una dècada o 5 anys o 6, no sé quants haurien de ser, aquest format telemàtic. No? Ara, per exemple, aquesta entrevista l'estem fent així, segurament estaria a l'estudi en altres circumstàncies, i moltes reunions que fem ja les fem directament per Zoom o les fem per Meet o per qualsevol altra plataforma perquè consideren que és més segur, inclús perquè molta gent està conciliant la seva vida personal i la laboral d'aquesta forma. No? I creiem que, per tant, el museu era necessari que es virtualitzés. L'experiència presencial mai serà substituïble, això està claríssim. Estan allà en silenci, gaudint de les obres i veient-les en presencialitat, mai serà substituïble per la virtualitat, però és una fórmula més. No?
Entenc que aquest camí de virtualitat no només es farà amb el Museu d'Història, sinó també, no només amb el Museu d'Art, sinó també amb el Museu d'Història?
A poc a poc anirem treballant a mesura que tinguem els recursos possibles perquè, de tot, ja hi és aquesta virtualització perquè, de fet, gràcies a la virtualització, durant tot el confinament, els museus han estat sent molt visibles, el Museu d'Història, justament, i l'Arxiu de Sabadell han fet molta tasca. Hi havia aquesta campanya d'un objecte al dia, hi ha exposicions que ja són virtuals des de fa temps i que pots fer un recorregut per l'espai de forma virtual, i inclús hem tingut documents virals gràcies a curiositats que es van...
Ens hem explicat a Ràdio Sabadell amb la grip del 18, eh?
La grip del 18, per exemple, que ja em van donar la volta per tot Catalunya. Mm. I per tant, creiem que la tasca ja hi estava ara, que posarem més mitjans per fer-ho d'una manera més completa.
A banda d'aquesta instal·lació videoartística, també es presentarà una audioguia, entenc que una audioguia de tot el museu?
Mm-hmm. És una audioguia que, a més a més, és molt interessant. Funciona a través d'un app amb codi QR i tens un personatge que és una minyona de la casa que et fa la visita, t'explica les estances i t'explica l'exposició permanent, que sempre està instal·lada en el museu de forma permanent. Això es fa en 4 idiomes, en català, en castellà, en anglès i en francès. Per tant, també de cara a possible turisme és molt interessant perquè això dona l'opció de que una persona amb el seu dispositiu mòbil pugui fer tota aquesta visita a la casa. No? I entre la instal·lació, per tant, són dues novetats, jo crec que molt bones notícies, que el Museu d'Art de Sabadell incorpori una instal·lació artística d'aquestes característiques i, per altra banda, una audioguia que creiem que serà una eina molt, molt útil. Inclús molta gent de Sabadell que no l'hagi visitat o que l'hagi visitat, ara segurament tornarà només per la curiositat de veure les dues instal·lacions. No?
I a veure com ens ho explica aquesta minyona, si ens explica alguna aventura d'aquestes que passava també dins d'aquesta Casa Turull que fa 200 anys aquest any, com dèiem. Al principi comentàvem que aquestes darreres setmanes hem vist un cert ressorgir de la vida cultural a la ciutat de Sabadell. Ha estat volgut? És la intenció que mica en mica anem ressorgint?
Per el que fa a la programació que des de la Regidoria de Cultura podem impulsar, sí. Evidentment, l'administració ha de tenir tots els protocols coberts. El que ens ha costat més és acabar d'aclarir que tots els equipaments culturals i aquells equipaments que no són pròpiament per l'àmbit de la cultura, però que els hem anat adaptant, que reunien les condicions. Un cop hem detectat que tots els equipaments estaven ja preparats, Almenys els que hem pogut ara de moment ja començar a impulsar i obrir, la programació la teníem preparadíssima, tenim moltes ganes de que comencés ja. A més, com que hi haurà la convivència amb l'espectacle continua, tenim la programació estable ja en marxa i l'espectacle continua anirà donant molta vida. L'altre dia, per exemple, a la Casa Durant, els concerts que van passar en allà van ser molt interessants, molt propers, és el tipus d'interacció que estàvem buscant, necessitàvem coses fresques, noves, que no estiguessin tan tancades en el circuit, que aquest circuit ja funciona amb una certa inèrcia, ja estem acostumats a crear-lo cada any i que es vagi fent la programació de tardor, de primavera, que es vagi succeint. I ara doncs, necessitàvem aquesta nova energia que esperem que a poc l'aneu veient. Haurem de programar amb molta contenció perquè sabem que el Covid ens pot tirar enrere els projectes i per tant no volem disgustar a ningú i anirem fent de mes, de 2 mesos en 2 mesos, però podran passar coses ara per tota la ciutat. Esperem que ho aneu detectant a poc i que veieu que sí que teníem moltes ganes. Hi havia un dic, hi havia una paret allà que estava aguantant i contenint a tothom i ara que l'hem pogut anar obrint, doncs sortirà tota l'energia cultural de la ciutat.
I entenc que la regidoria de Cultura, un dels reptes del que miren segur és que ha de passar amb el Nadal, però això ja en parlarem perquè entenc que ara mateix, si em deia que mira 2 mesos...
Ja estem treballant des del juliol amb aquest tema, sí que sí.
M'imagino perquè entenc que és un dels reptes majúsculs de ciutat, de país i de món, m'atreviria a dir, en aquests dies que com són els dies de Nadal, que són dies de moure's molt pel carrer, com gestionar-ho en tot aquest context del coronavirus. En seguirem parlant, regidor, i a mesura que puguem anar avançant diferents coses sobre aquesta qüestió, en qualsevol cas celebrar que la cultura vagi ressorgint també, perquè això significa que tots plegats anem ressorgint.
I tant.
Gràcies per haver-nos acompanyat i que tingui un molt bon dia.
Igualment, bon dia.